que entrega l'Associació de Representants, Promotors i Mànagers de Catalunya, arriben a la 20a edició i ho fan amb una gala a Lleida per primer cop en la seva història. Des de Lleida, precisament, informa Julen Andrés.
Enguany, l'entrega dels premis serà el 30 de novembre al Teatre La Llotja de Lleida. En aquesta ocasió, després de 20 anys des de l'Arc, aposten per la descentralització amb l'objectiu de fomentar la contractació artística a la demarcació de Lleida, tot plegat en un any on el sector passa per un dels seus millors moments. En parla la presidenta d'Arc, Raquel Bassas.
Que podem dir que a nivell de totes o la majoria d'empreses hem fet un any o un estiu o una temporada pràcticament millor que el 2019. És a dir, penseu que venim de 2 anys de pràcticament no treballar, empreses que realment han treballat poquíssim o zero i empreses que han treballat molt poquet. I realment aquest any s'ha notat molt, ha estat un any superpositiu.
Per seguir amb la bona dinàmica i facilitar encara més la contractació, el mateix dia hi haurà una jornada de networking entre ajuntaments i empreses del sector.
I aquest matí, a partir de les 11, parlarem amb un músic que ha viscut la fama més absoluta i l'oblit més dolorós per tornar a renéixer artísticament. Avui ens visitaran aquest estudi del món a RAC1, Coque Malla.
Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de dinero más. Adiós, papá, adiós, papá, consíguenos un poco de
Maldinero. Ja fa 35 anys que Coque Malla va començar a cantar al capdavant de los Ronaldos quan només tenia 15 anys. Va estar uns 10 anys fent gires i discos fins que ell mateix va decidir plegar perquè ja en tenia prou. Coque Malla va trencar amb tot el que el subjectava, el grup, la parella i algunes amistats per començar una carrera en solitari sense cap suport.
No puedo.
Després d'uns primers discos sense pràcticament ressò, la seva carrera en solitari va agafar una embranzida inesperada gràcies a una campanya publicitària que va fer servir aquesta cançó. Va ser l'empenta necessària perquè molta gent redescobrís Coque Malla. Ara una pel·lícula documental que ahir es va estrenar al Festival Inèdit explica aquest viatge de Coque Malla pels millors i pels pitjors moments de la fama. I aquest matí, a partir de les 11, ens explicarà aquí el món a RAC1 al costat del Guillem Milky Way, que també ha vist el documental. Ja tenim nou tràiler d'Avatar, El sentido del agua.
Dad, I know you think I'm crazy.
Es tracta de la segona part de la pel·lícula que James Cameron va dirigir fa 13 anys. Aquella primera Avatar va ser un èxit bestial de taquilla i encara continua sent la producció més recaptatòria de la història del cinema. Aquesta nova història mostrarà l'estat del planeta Pandora una dècada després i se centrarà en els seus protagonistes originals, Jake i Neytiri, que ara intenten formar una família. Pel que es pot veure al tràiler, la seqüela vindrà carregada d'acció i de guerra i comptarà amb el mateix repartiment d'actors que la primera. Avatar, El sentido del agua, està previst que arribi als cinemes el pròxim 16 de desembre. I d'aquí uns moments, els equips que en algun moment de l'Europa League li poden tocar al Barça.
Nova llei de pensions.
Jo puc continuar treballant si vull, però què em doneu si segueixo?
Tens dues opcions. La segona opció t'incentiva amb un augment en la teva pensió del 4% anual per any treballat, que incrementarà el total anual de la teva pensió durant tot el temps que duri la prestació. Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions. Govern d'Espanya.
Vine a Vive Barcelona i al Saló de l'Ocupació. Dos salons que se celebren conjuntament per impulsar el creixement personal, l'emprenedoria i l'ocupació. Conferències, trobades, assessorament, inspiració i moltes idees innovadores per potenciar els negocis i les oportunitats professionals. T'esperem el 9 i 10 de novembre a Vive Barcelona, Saló de l'Ocupació, al recinte Montjuïc de Fira de Barcelona.
Amb Daikin t'estalvies l'hivern i t'estalvies també el gas. D'aquesta manera pots reduir fins a un 50% la factura en calefacció. Daikin t'ofereix solucions com la bomba de calor o l'aerotèrmia per tenir calefacció i aire condicionat en un mateix equip. Estalvia't en surts, estalvia't despeses i estalvia't l'hivern amb Daikin.
En 20 segons en tinc prou per explicar-te que el tros de creuer Symphony of the Seas de Royal Caribbean torna amb sortides des de Barcelona des de l'abril fins a l'octubre del 2023. A més, amb un 30% de descompte i els nens gratis.
Però vaja, si em dones una estoneta més, no paro! És que és un espectacle! Descobreixo a Nautalia Viatges!
Les voltes donen molta vida, fins i tot quan has tornat.
I els esports en Repsol, el Barça ja sap els equips que han baixat a l'Europa League, igual que els ha passat els de Xavi Hernández, són Juventus, Sevilla, Ajax, Bayer Leverkusen, Sporting de Lisboa, Salzburg i Shakhtar. Val a dir que encara no poden ser aquests equips rivals del Barça als 16 de final, però si més endavant. De fet, avui els blaugranes sabran amb exactitud en qui es poden creuar en aquesta primera eliminatòria, un cop acabi l'última jornada de la fase de grups cap a les 11 de la nit. Ara com ara, el Manchester United i el PSV Eindhoven són els més coneguts, però no hi ha res decidit. També té números la Roma de José Mourinho, que ha guanyat en si, com no, el Ludogorets de Bulgària. En canvi, ja tenim definits els bombos dels vuitens de final de la Champions, amb una gran sorpresa, que és que el PSG finalment ha passat com a segon de grup. Els francesos van guanyar 1-2 al camp del Juventus, però el Benfica els va passar la mà per la cara golejant 1-6 al Maccabi Haifa a Israel. El Benfica sabia que havia de marcar 4 gols més que el PSG si volia passar com a primer de grup, i el descans només en portava un. Però el més curiós de tot va ser que quan els portuguesos van marcar el 6è a última hora, el PSG no es va ni immutar, com si no els haguessin dit. El tècnic francès Galtier diu que no se'n sap avenir.
Felicitats al Benfica, que a partir del minut 60 ha anat a marcar molts gols. Era inimaginable acabar segons de grup després d'haver guanyat el camp de la Juve i haver estat superat pel número de gols marcats de fora de casa, fins i tot coneixent el reglament. Com que estem donant voltes als detalls, el nostre partit contra el Maccabi Haifa al Parc dels Prínceps es va acabar al minut 90, sense afegit. És una qüestió de detalls, però és la Champions League.
És la Champions League.
Què vol dir això? Doncs que els francesos, amb Messi, Mbappé i Neymar, es converteixen automàticament a la gran coca del sorteig de dilluns, i que ara es poden creuar amb equips com el Madrid, el Bayern de Munic o el Manchester City al bombo 1. En aquest bombo 1 també seran Nàpols, Porto, Tottenham, Chelsea i Benfica. En canvi, al bombo 2 també hi haurà el Liverpool, el Borussia Dortmund, el Bruges, l'Inter de Milà, el Milan, l'Eintracht de Frankfurt, el Leipzig i, com dèiem, el PSG. Dilluns a les 12 és el sorteig, en directe a RAC+1, igual que el sorteig de l'Europa League, que també es farà una hora més tard. Més coses, avui llegim a La Vanguardia que Joan Laporta té entre cella i cella fitxar un nou director general abans d'acabar l'any, és a dir, algú que ompli el buit que va deixar Ferran Reverter. Pel que llegim, Laporta vol un perfil poc contestatari i no descarta promocionar algú de deal a dins, malgrat que ja ha fet entrevistes fora. En paral·lel, Laporta vol asseure's amb Leo Messi després del Mundial per convèncer el que torni al Camp Nou, malgrat saber que reintroduir-lo al vestidor serà complicat. Aquesta informació de La Vanguardia també destaca que Laporta continua optimista amb la Superliga, però que discrepa amb Florentino Pérez, el president del Madrid, en una qüestió. Florentino vol la ruptura amb la UEFA, mentre que Laporta vol negociar. I Netflix estrena avui un documental sobre l'Argentina que va guanyar la Copa Amèrica ara fa dos estius contra el Brasil. Al tràiler, que ja ha corregut per tot el món, es veu Leo Messi fent un discurs motivacional als seus companys. Una escena sorprenent, tenint en compte que fins ara no coneixíem aquesta faceta de Messi. El discurs l'hem resumit en 30 segons i la cosa va acabar amb la selecció argentina guanyant la Copa Amèrica a Maracanà.
Quiero darle las gracias por estos 45 días. 45 días donde no nos quejamos de los viajes, de la comida, de los hoteles, de la cancha. 45 días. El Dibu fue papá. Fue papá y no pudo ver la hija todavía. No la pudo hacer papá. El chino igual. Todo ratito nomás, muchachos, y todo porque por este momento. Porque teníamos un objetivo, muchachos. Teníamos un objetivo y estamos un pasito a conseguirlo. Depende de nosotros ganar esta copa. Así que por eso, ahora vamos a salir, vamos a levantar esa copa y lo vamos a llevar para Argentina para disfrutar con nuestra familia, nuestros amigos, la gente que bancó siempre argentino. No existe la casualidad, muchachos. ¿Sabes qué? Esta copa se tenía que jugar en Argentina. Y Dios la trajo acá. Dios la trajo acá para que la levantemos en el Maracaná, muchachos. ¡Vamos!
Leo Messi. Encara en futbol, el Barça femení juga avui al camp de Llevant les Planes, el derbi català de primera, a les 9 de la nit. Cantenis Rafael Nadal ha estat eliminat del Masters 1000 de París després de perdre contra pronòstic davant el nord-americà Tommy Paul en 3 sets. En canvi, Carlos Alcaraz ja és a 8 anys de final. I en bàsquet, la penya va guanyar de 5 al Prometel d'Ucraïna a l'Eurocup masculina, mentre que l'Espar Unigirona va pallissar de 20 punts al Famalicchio d'Itàlia a l'Eurolliga femenina. En canvi, el Cadí la Seu va perdre d'un punt a Saragossa a l'Eurocup femenina.
Els boscos són tan importants a les nostres vides, com podem garantir que continuaran ajudant el planeta en el futur?
És important protegir els boscos perquè són necessaris a la nostra vida. Per això a la Fundació Repsol impulsem projectes com Motor Verd, que es dedica a reforestar boscos a Espanya com a mesura per absorbir CO2. Descobreix aquest projecte i molts més a fundaciorepsol.com. Repsol, inventem el futur.
I a les 9:09, el trànsit.
La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya us ofereix aquest espai.
A Compte Cotxes, des del RAC Conca de matí amb Àlex Huguet, bon dia.
Molt bon dia. Els 6 quilòmetres de congestió a la B23 per l'accident a primera hora a l'alçada de Sant Feliu s'han mantingut durant tota l'hora punta, encara amb cues des del Papiol, per tant, paciència. En aquest punt i la resta de carreteres ja no van tan plenes, però avui amb força retencions als trams del Vallès, de l'AP7, a Barberà, en els dos sentits de la marxa, i a la C58 també encara entre Sabadell i Badia del Vallès en sentit sud. Les rondes també mantenen la intensitat en cues, ara amb la B20 afectada al tram des del Nus de la Trinitat i fins a Sant Gervasi en sentit sud, i a la ronda litoral també en sentit Llobregat hi ha 7 quilòmetres de cues des del Nus del Besòs fins a la Barceloneta. És tot des del RAC, molt bon dia.
El moment en el que el teu pare et va treure a ballar davant dels teus amics del poble, això no s'oblida. Hi ha coses que deixen petjada. Per sort, els nou Volvo electrificats no són una d'elles. Eliminem la petjada de carboni dels nostres vehicles per protegir el planeta. Més a volvocars.es, xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 parlant de cervesa. Perquè el Partit de la Cervesa d'Àustria ja és la quarta força política en intenció de vot d'aquell país. L'enquesta electoral ha revelat el sorprenent impuls d'aquesta formació, que va començar com una broma, de fet la va crear un cantant de punk, i que a les eleccions del 2019 només va aconseguir el 0,1% dels vots. Doncs bé, ara van escalant posicions de cara a les pròximes eleccions, tot i que encara estan lluny de disputar la victòria. Entre d'altres propostes, com ara la igualtat de gènere o la protecció dels drets dels animals, el Partit de la Cervesa, evidentment, aposta perquè hi hagi fonts de cervesa a tota Àustria. Creuen que pujaria el benestar de la gent i també afavoriria el turisme. Des del món a RAC1 animem l'estimat senyor Buigas del versió RAC1 a agafar el relleu del Partit de la Cervesa d'Àustria i crear el Partit de la Cervesa de Catalunya, el PCC.
El món a RAC1 amb Jordi Basté.
A CaixaBank sabem com n'és d'important sentir que hi ha algú al teu costat. Per això volem estar a prop teu. Siguis on siguis, per acompanyar-te en tot allò que importa. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres.
CaixaBank. Empresa col·laboradora de Mobile World Capital Barcelona.
El món a RAC1. Amb Jordi Basté.
Són les 9 i 12.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat. Avui, amb la consultora Concepció Barai i els periodistes Joan Julivert, Josep Martí i Vicent Sánchez. A l'ull de poll, Pere Mas.
Bon dia.
Hola, Vicent Sánchez.
Què tal?
Bon dia. Què tal, Concepció Barai?
Bon dia, què tal?
Hola, Martí.
Bon dia, senyor Basté. Com estàs? Molt bé. Sí, ben dormit, ben menjat.
Jo estic desconcertat.
Què?
Jo estic desconcertat.
Què et passa, Vicent?
Quan jo era nano, la gent rica tenia una roba especial que es deia d'entretemps. I els pobres no. Els pobres era hivern o era estiu. Per això que diuen que ara només tot hivern o estiu, pues, quan jo era nano, els pobres també tenien hivern o estiu. Però jo sóc d'aquesta colla i ara no sé quina roba. No sé què posar-me. És a dir, me poso
de quina
que posa...
colla? Dels pobres?
Sí, en aquell moment sí.
Ara, que curta,
les coses van evolucionar. Sí, clar, perquè no sé què és això de l'entretemps. I aleshores és un temps en què igual fa una miqueta de calor que una miqueta de fred, la gent es desconcerta, quan ixes de casa no saps què posar-te, i jo avui pues, m'he posat pues, d'estiu. I clar, d'estiu amb una jaqueta d'entretemps. És l'única cosa que tinc, és que perquè totes les jaquetes de vestits d'home són d'entretemps. Sí. Les que són aspiracionistes.
Has pensat mai que començarem una tertúlia parlant de la nova...
Jo he tingut un debat amb la... Bon dia. Amb la Mònica Usart. Perquè estava a punt de canviar l'edredó de primavera pel d'hivern. Perquè quan s'ho tenia fred al llit. I ara ve un fred. Demà heu dit que farà el dia més...
Però vostè
dona dilluns, torna la calor. Llavors, a causa d'aquesta conversa que hem tingut amb l'Ozart, no canvio l'adreçador.
Veig que també hi ha roba de llit d'entretemps.
I hem pactat que la manteta del sofà pot servir per si tens una mica de fred al llit.
No, no. Vull dir, perquè ha parlat de l'adreçador de primavera.
Ei, que no sabia que era parella, perquè estan disposats.
No, no som parella, he anat a buscar la redacció.
Ah!
Jo pensava que estaven discutint amb el llit.
Tens gent molt tocada i posada.
Bueno, no t'ho puguis imaginar. No, però és veritat, és important, això.
Pere.
Bueno, i a quina conclusió han arribat vostès? Ho dic per il·luminar-me.
Hem deixat el de primavera, deixem l'adredor de primavera.
Però primavera sempre tens, vostè té un adredor de ric.
Veus que tinc el que escalfa i el que no escalfa tant i fa una mica de pes.
D'acord. I dormes en pijama o...?
En pijama.
Sí?
Ara ja va dormir un pijama de màniga llarga.
No t'agrada que els llençolets se toquin directament amb la pell?
No, em molesta bastant.
Ah, sí?
Sí.
Perquè els llençols són dolents.
Allò que va penjant, diguéssim, que va xucant per tot.
El molesta que el toquen.
Els has de comprar més bons.
Sí, sí.
És una conversa interessant, eh?
Un moment, puc canviar? No, voleu ser si dors en pijama, no, Basté.
Jo en pijama sempre.
Clar, veus?
L'orinal també?
No, home, però això de petit... Escolta'm una cosa... No, clar, l'orinal era una cosa... Perdona, fota-te'n.
Jo no.
Fa 30 anys, sí, o 40...
40.
Més aviat 40 que 30.
40 que 30.
Sí. Senyor Basté, els rics bossa d'aigua calenta. Els pobres, bueno, una pedra molt callant una manta. Una pedra calenta que traien de la llar.
Perdona, jo me'n recordo a casa dels pares per escalfar llit la bota.
Jo també.
Tu te'n recordes, Concepció, no?
Bueno, jo a Calonja ho teníem.
A Calonja.
Sí, sí.
Al poble sí que anàvem així. I al perol, a l'aigua calenta...
La bossa que dius tu del rics.
La bossa del rics.
Jo he vist això. Però la bossa és de quan s'inventa l'hule. O la goma, o el plàstic, i tot això és posterior. Sí, abans era la gent que tenia una... I ara s'estan rient tots els que estan sentint això, però sí, que espavilen, eh? Perquè tal com van les coses...
Es tornarà
que espavilen, que espavilen.
S'escalfava l'aigua amb el perol al foc, a la llar de foc, i llavors l'aigua...
I l'orinal, perquè com que tindran fred per alçar-se de nit, quan faci fred, si és que en fa, i no podran anar al lavabo sense congelar-se, doncs hauran de posar la bacenilla, que diem llavors, sota el llit.
I l'últim que s'aixequi no es podrà vestir, perquè no hi haurà roba per a tots.
Ai, no, ja no.
Escolta, com hem començat el dijous, sí, no?
És un quart d'avui.
Optimisme.
Un dels primers que m'he quedat molt sorprès avui el que publica el Confidencial, que normalment amb això veu de fonts molt ben informades, que diu que Esquerra Republicana hauria apostat per una reforma del Codi Penal que apunti que el delicte de sedició prescrigui els 5 anys. Aquesta informació afegeix que per aconseguir-ho caldria rebaixar la pena per sedició a un màxim de 5 anys. Clar, què passaria? La principal beneficiada seria la Marta Rovira, la secretària general d'Esquerra Republicana, també, tot i que molt tangencialment, Carles Puigdemont. Ara bé, en el cas del Puigdemont, com que hi ha malversació, complicaria la suma de les dues coses la seva tornada. No així en el cas de Marta Rovira, que, segons els càlculs que fa el Confidencial, si Esquerra aconsegueix tancar aquesta reforma amb el govern d'Espanya, l'acusació contra Marta Rovira prescriuria a mitjans de l'any que ve. De tal manera que, si volgués, fins i tot es podria arribar a presentar com a diputada a les eleccions del Parlament. Recordem, avui ho explicàvem aquest matí als apunts aquí al Món RQ, que Pere Aragonès, quan va fer el balanç polític aquest mes d'agost, va dir una frase que va passar com molt desapercebuda, però que ara en plena negociació de la reforma del Codi Penal agafa embranzida, i més després de llegir aquesta informació que explicàvem ara. Deia el president Aragonès que aquesta desjudicialització ha de tenir els efectes d'una amnistia, deia. És a dir, assumint que és pràcticament impossible, no només aritmèticament, sinó també per les conseqüències que tindria en el món de la judicatura aprovar una llei d'amnistia, l'objectiu que es planteja el govern català a la taula de diàleg és arribar a un acord equivalent a aquesta amnistia, però amb una fórmula, diríem, més acceptada, més i diferent. Això que explica avui el Confidencial, en què seria en aquest pacte. Mentrestant, això no es materialitza, continua la negociació. Què, Josep Martí?
Doncs... s'haurà de veure com va evolucionant tot això. Crec que tot el que acabi construint la narrativa de que els republicans al final d'aquesta equació només busquen una solució per a persones concretes amb noms i cognoms de la seva òrbita política, corren el risc de que se'ls hi giri en contra. Després, una altra qüestió, que és que jo crec que el Madrid polític no està en condicions d'acceptar una reforma del Codi Penal que tingui els efectes pràctics d'una amnistia. Jo crec que això Sánchez, per molt necessitat que estigui dels vots d'Esquerra per acabar la legislatura, té una línia vermella que no pot trepitjar, si no és que ha decidit ja que vol tirar la possibilitat de la reelecció a la tassa del vàter. I jo crec que un president del govern això no ho fa, i que per tant buscarà uns equilibris per tirar endavant, si és que finalment es tira endavant, però d'una manera doncs que permeti construir una narrativa. I una reforma del Codi Penal que construeixi la narrativa de que hi ha hagut una amnistia, això el PSOE no podria salvar, ni dins de casa seva ni fora.
Concepció Barall.
Bueno, jo primer de tot el que trobo faltar és que algú expliqui clar què estan fent, no? Evidentment, jo no comparteixo aquesta reforma del Codi Penal, però sobretot el que trobo faltar és que d'una manera clara i transparent sigui Pedro Sánchez per un costat, que és el president del govern d'Espanya, i sigui Esquerra Republicana, expliquin què estan negociant, no? Perquè el Confidencial està molt bé, té fons molt fidedignes, però no són declaracions d'Esquerra, o no és una explicació oficial d'Esquerra Republicana, no? Evidentment estic convençut que Esquerra deu voler màxims, i per tant arribar a dir que, no, com diu el Confidencial, que desjudicialitzar aquest tema és ha d'equivaldre a una amnistia, no? Doncs jo crec que encara és més greu del que alguns ens pensàvem que estaven negociant el govern d'Espanya, en aquest cas Pedro Sánchez i Esquerra. Per tant, en aquest cas crec que el primer que cal és que expliquin la veritat. Jo crec que tenim dret a saber què estem negociant, i també jo demanaria que no ho fes, no? I que el delicte de sedició segueix així com segueix, perquè quan va passar el que va passar a Catalunya, jo crec que els que van fer el que van fer tots sabien a què s'enfrontaven, no? I per tant, ara voler solucionar allò que va passar en nom de la desjudicialització fent aquesta reforma està fora de lloc, i més amb lo greu que va ser, o almenys jo considero que va ser. Però sobretot et dic, el que trobo a faltar és que s'expliquin, i el que em preocupa més és aquesta ocultació tan gran que hi ha per part de Pedro Sánchez de què és el que està fent i què és el que està, o per què s'està venent Esquerra Republicana. Perquè al final els pressupostos, mira, els pressupostos es poden prorrogar i l'any que ve hi ha eleccions generals, i per tant arribar a vendre l'Estat, arribar a vendre Espanya d'aquesta manera em preocupa molt.
Vicent Sánchez i Joan Julivert.
Home, jo crec que a Espanya s'haurien de fer moltes reformes serioses, que entre elles mirar el Codi Penal, que diu per exemple sobre les injúries a la Casa Reial, per exemple, i mirar també la gent que està fora per haver injuriat, entre cometes, membres de la família reial. És a dir, Espanya, si Espanya vol ser, que ho dubte molt, un sistema democràtic homologable en aquesta part del món, el delicte de sedició s'ha de revisar també, i només hi ha una cosa tan fàcil com mirar exactament què diuen els altres codis penals, que és un exercici que quan algú intenta fer moltes vegades es perd, perquè resulta que fins i tot hi ha llocs on no es recull d'aquesta manera i no es parla d'aquesta manera. Aleshores, jo crec que les penes, entenent que hi ha gent que considera que es va conculcar la llei d'una manera greu, les penes que s'han acordat finalment són molt excessives comparat amb altra tipologia de penes, i que hi ha uns delictes que tenen unes penes que són terribles i uns altres que són molt greus des d'un punt de vista més avançat, per dir-ho així, i que no estan penats d'aquesta manera. Per tant, jo crec que no passaria res en una societat més tranquil·la si això es posara damunt la taula. Dit això, estic d'acord amb el que diu el senyor Martí, és a dir, a mi em sembla que tant el govern de Pedro Sánchez com el PSOE hi ha unes ratlles que no és que no puguen traspassar, fins i tot és que no volen traspassar, i que hi ha una discrepància interna que el senyor Sánchez sempre la té molt marcada, però que ara encara la tindria més marcada, de gent que no hi està d'acord. Quan mires cap a aquesta part del món, pues segurament podries tindre el PSOE Balear, el PSOE València, però quan ja passa a Aragó, a partir d'aquí tot el PSOE es complica moltíssim la vida. I coneixent-lo, i sabent que és una anguila molt hàbil, doncs intentarà fer-la viu-viu, però jo crec que serà molt difícil que això ho pugui tirar endavant. I estic, escolta, a l'expectativa, a veure si realment acaba passant això. I pel que fa a Esquerra ja acaba, clar, a Esquerra no li convé, com deia el senyor Martí, que quede clar que està tenint una sèrie de demandes basades en criteris de proximitat dels seus dirigents per afavorir-los. Però tampoc no li convé que no passe, perquè si no passa això, és que què tenen? I en aquests moments, el
la paperassa que té, el paperot que té davant el govern d'Esquerra és bastant terrible, perquè si no aproven els pressupostos, la taula de negociació no funciona perquè no hi haurà res, perquè de seguida venen eleccions municipals. Clar, què té Pere Aragonès al davant de cara a marcar-se algun punt per les eleccions, que si no hi ha pressupostos s'hauran de convocar l'any que ve? Bueno.
Va, Joan Julibert.
Sí, en relació al que deia el Josep, és a dir, la narrativa del PSOE jo crec que ja l'han estan definint. Ells no posen en el centre de la reforma del delicte de sedició el cas català, sinó que posen el cas europeu. Tenint en compte que Pedro Sánchez vol acabar la legislatura i l'acabaria com a president del Consell Europeu. I tenint en compte que esperen que hi hagi un revés de la justícia europea precisament en relació a la sentència del procés. Què vol dir això? Que tenen una narrativa relativament fàcil en la línia també del que deia el Vicent. Homologar el delicte de sedició, el que és els delictes de sedició en aquells estats europeus on encara hi és aquest delicte, que si no recordo malament, qui té la pena més alta és Portugal, que són 7 anys. No els anys que poden caure aquí. I això, sens dubte, ja seria una carta que tindria Pere Aragonès, perquè efectivament sí que tindria una incidència amb les persones que han estat condemnades per aquest delicte de sedició. Veurem si aquesta estandardització amb Europa també vincula al fet de la sedició a que hi hagi una violència explícita, és a dir, amb armes, que és com es contempla la majoria de codis penals europeus, perquè això també faria variar de manera, jo crec que bastant important, el que van ser les condemnes del procés. Però la narrativa del PSOE, que és molt complicada si es vincula a Catalunya, no ho és tant si es vincula a Europa. I a la homologació amb la justícia europea. I crec que aquesta serà la narrativa a la que s'agafarà. I, de fet, ho estan repetint de manera...
A veure si els seus barons sempre rampants ho entenen, eh? Perquè no és explicar-me-ho a mi, és explicar-ho a una sèrie de gent que sempre estan molt inquiets i ara estan molt nerviosos amb el que passa amb el PP i amb el discurs que té el PP, perquè sí, però el comparteixen en molts casos.
Només un apunt en relació a això. Europa té el focus pel tema de la justícia amb Espanya, perquè no hi ha la reforma del Consell General del Poder Judicial i pel que pugui passar amb les sentències europees en relació al procés.
No, en referent al que deia la Concepció sobre la venda d'Espanya... És una concepció de la política que està molt, molt, molt castradora. És a dir, els diputats d'Esquerra representen algú, els diputats de Bildu representen algú, i s'assenten tots als congressos i busquen fer política. I hi ha una concepció a una part de la dreta espanyola que consisteix en negar legitimitat democràtica a qualsevol passa política o iniciativa legislativa que no concordi amb la seva. I això va començar a l'inici de la legislatura, com que Sánchez governarà amb el suport dels rojos i dels independentistes, aquest és un govern il·legítim. I això no és així. La política passa per parlar fins i tot amb els que no estàs d'acord. Això no és vendre's a Espanya. I a més, per a destruir Espanya, la mala notícia pels que hi creuen en aquest estat i se l'estimen, és que no es necessiten els independentistes per a destruir-la. I l'exemple està amb el Consell General del Poder Judicial, amb l'espectacle que el PP i el PSOE porten fent durant 5 anys, tot per poder tindre a l'elit de la magistratura amics i amigues que quan arribi el moment de jutjar-te et jutgen com a amic. Això és destruir Espanya. No es necessiten els independentistes. Això és vendre Espanya. No es necessiten els independentistes. Provocar una crisi d'estat en un dels poders independents, com és la justícia, simplement perquè vols controlar les èlits judicials per la porta d'enrere, això, a part de ser un frau democràtic, és vendre's a Espanya, posar-la als peus dels cavalls.
Pues llavors la torna a vendre a Pedro Sánchez, perquè precisament el que està demanant el Partit Popular és que no sigui el Congrés qui nomeni els jutges, sinó que ho facin els propis jutges, que és el que ens demana Europa. Per tant, tornes a mi. Qui es ven a Espanya, qui destrueix Espanya, és el Partit Socialista i Pedro Sánchez. I si es trenca les negociacions...
Això, jo crec que això és en un míting electoral. Si un va de candidat ho pot dir, però una tertúlia sèria no es pot dir.
Per què?
Perquè no.
No, es pot dir...
Jo no puc dir el que penso, i que sí.
Jo també, jo dic això. Si el teu cartell, la teva cara està amb un cartell electoral al mig del carrer, t'has sentit en un míting electoral de campanya.
Però si Espanya...
Amb una tertúlia d'anàlisi de la realitat, això no té sentit.
No és veritat el que he dit.
No.
Si no hi ha uns que vola...
És objectivament mentida.
És objectivament que el Partit Popular demana que fem el que ens diu Europa.
Que el Partit Popular porta Per cinc vegades, cada vegada amb una excusa diferent, negant-se a la renovació del Consell del Poder Judicial.
La manera d'escollir els jutges, sí o no? El Partit Popular demana que es canviï la manera d'escollir els jutges, que és el que demana Europa? Sí, per tant, jo no he dit cap mentida.
Però...
I el discurs sobre vendre's Espanya, destruir Espanya, per això l'has fet tu, no l'he fet jo.
No, però és que...
No, no l'he fet
sí,
jo.
Sí, però el senyor Martí té una part de raó.
No, i espera, et diré una altra cosa, jo acabo, que m'ha interpel·lat directament. Jo no he negat la legitimitat a ningú, només faltaria. I tant,
sí, té la legitimitat. Al darrere del de segons quin discurs...
Amb la representació
si tu dius que es venen a Espanya...
Amb la representació que té.
Si tu dius que
però
es venen a Espanya...
L'ocultació de tot el que està fent Pedro Sánchez amb la negociació amb Esquerra Republicana, el que porta a pensar la gent és que està fent algú que sap que no agradarà.
Però veure,
que sap que no agradarà, per això no ho explica.
Però veure, quan el PP diu que no es renova...
Per què no ho explica?
Bueno, però, escolta, quan el PP diu que no renova el Consell General del Poder Judicial perquè Pedro Sánchez és lo pitjor i que ja pactaran un nou líder socialista, no està fent cas a Europa. I està recordant una cosa que ha passat sempre, perquè Espanya s'autodestrueix des de Carles V, però si s'autodestrueix, però si només hem de veure la història d'Espanya. I, curiosament, sempre ho acaben pagant els heterodoxos i els heretges. En aquest cas, ara és l'esquerra. Sempre hi ha una Espanya que s'encarna amb tots els valors tradicionals i els valors nacionals, o en aquell moment de les cases reials, que diu, hi ha una sèrie de gent que són traïdors. I ara resulta que el traïdor és Pedro Sánchez. Això només té un petit problema, que Pedro Sánchez té ara la legitimitat democràtica d'haver guanyat unes eleccions i estar governant i tindre majoria parlamentària com vulga i com puga, però la té. I els altres estan dient-li que no, que és un traïdor, que està traint Espanya i que és lo pitjor. I a mi aquestes maneres de parlar me recorda la manera tradicional de parlar espanyola, que crec que sí, que contribueix efectivament a destruir Espanya.
Jo crec que si Pedro Sánchez expliqués el que està fent, el que està negociant i el que està parlant, la gent podria tenir una sensació diferent a nivell de societat, però oculta tot. O sigui, no sabem res de la negociació amb Esquerra Republicana perquè no expliquen res.
Dos quarts de deu. Un moment, que després parlarem de... Heu vist les dades del català a Barcelona? 5%? Sí, sí, no. El 5% a Nou Barris.
Sí, home.
15% Ciutat Vella. Sí, Sants, Sant Andreu i Sant Martí, 20, per sota el 25%. Eixample, Horta i les Corts, 36%. Gràcia, 43%. Sarrià, Sant Gervasi, 45%. D'aquí uns moments en parlem aquí al Món al Món a RAC1, parlem amb una escola, amb una mestra d'una escola de Nou Barris. I després també parlem del cas del 3%.
Tots són percents, avui?
Sí, tots són percents.
Uns una mica més dignes que els altres.
Efectivament.
Home, no ho sé. Depèn, jo...
Però abans. Escolta una cosa. Anem al Cortines. Vinga. Què és la Noemí? Hola, Noemí!
Hola, com esteu?
Fatal,
bon dia.
Com sempre, bon dia. Què?
Si no vols esperar el Black Friday i prefereixes gaudir ja dels millors preus i avantatges, el Corte Inglés s'avança al Black Friday amb les millors ofertes en electrònica i electrodomèstics. Avança del Black Friday amb els tecnopreus del Corte Inglés i gaudeix del futbol amb un televisor LG de 65 polzades 4K NanoCell per 799 euros. Aprofita també el 15% de descompte en tots els electrodomèstics LG. O aquesta sensacional oferta, el robot aspirador Rumba per 179 euros. A més, tens un smartphone Samsung Galaxy A53 5G per 469 euros amb 90. Tots els avantatges habituals dels tecnopreus del Corte Inglés, amb entregues fins i tot en 2 hores. A més, inclouen assegurança de 3 mesos gratis o finançament fàcil de fins a 12 mesos. Avança't al Black Friday amb els millors preus i avantatges dels tecnopreus en botiga, web i app del Corte Inglés. Fins al 9 de novembre. Finançament ofert per financer al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta en condicions i exclusions a elcorteinglés.es. Doncs res més, així acabem. Que acabeu de passar molt bon dia. Adéu-siau.
En el complex marc de la nova reforma laboral, encerta la Triana Deco com a partner de recursos humans per a la teva empresa.
Confia en la nostra experiència per a gestionar el talent, garantint la flexibilitat que necessites.
Encara t'ho estàs pensant? No te la juguis. Encerta-la amb Adeco.
Entra a adecoreformalaboral.com o truca al 900 649 053. Wow!
A Opel fa 40 anys que innovem amb el nostre Opel Corsa i ho celebrem en gran amb els Opel Anniversary Days. Gaudeix de condicions excepcionals fins al 21 de novembre. Entrega immediata i 4 anys de manteniment i garantia a l'Opel Corsa, Crossland i Moca. Finançant amb Opel Banc S.A. sucursal a Espanya. Més info a opel.es.
¿Jueves o previernes? Compra tus crianza, todo es cuestión de actitud.
Ja sabeu com són Ideo. Estalvieu en la factura de la llum.
Plaques solars, aerotèrmia i carregadors de cotxe.
Fer-te autoconsumidor és molt més fàcil. Perquè
tenen enginyers, instal·ladors propis i et fan tota la paperassa.
Em pots deixar parlar?
Però és que era el meu anunci. Parla, parla.
Sí.
Solideo.cat. Solucions per les llars i les empreses.
Està igual.
Vol registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
Diuen que darrere d'un gran pot de l'Eurojackpot hi ha un gran milionari.
Això, i darrere d'un gran milionari?
Doncs què vols que hi hagi? Un...
Ara l'Eurojackpot, el megasorteig europeu de l'11, és més milionari que mai. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari pels segles dels segles.
A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
RAC 1. No et perdis aquest dissabte gratis amb el diari Expansión, la revista Fuera de Serie. Més de 160 pàgines per gaudir amb les últimes tendències del món del luxe, amb les darreres novetats en viatges, motor, moda, gastronomia, oci, vins, rellotges i tecnologia. La revista Fuera de Serie, aquest dissabte gratis amb el diari Expansión.
Perquè combinis estil i petits preus, Kiabi t'ofereix sempre més per a la teva família. Proposem ofertes com un abric de nena o nen per 20 euros. Descobreix la col·lecció hivern per a tota la família a la botiga, al web i a l'app. O fes la compra en línia i recull-la a la botiga.
Kiabi, la moda petit prix.
Ser flexible és adaptar-se a la teva velocitat. Per això, a Irio pots canviar l'hora i el dia del teu viatge quan vulguis. Compra els teus bitllets flexibles des de 18 euros a irio.eu. Irio, la velocitat tranquil·la. Oferta vàlida fins al 21 de novembre.
Si vibres amb un gol al Camp Nou o amb les celebracions a Canaletes, el teu cor és culer i el teu lloc, Dazón. Gaudeix del proper partit del Futbol Club Barcelona i de tots els esports que vols, on vulguis i quan vulguis. Culers, benvinguts. Subscriu-te a dazón.com.
Era digital. Revolució tecnològica. ILC.
Els nous temps demanen noves solucions.
Ditec Comunicacions. Som la teva empresa de tecnologia audiovisual. Duem a terme projectes immersius, sales de reunions, aules de formació, esdeveniments i congressos, solucions per al sector sanitari i molt més.
Visita'ns a ditec.es.
Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
Plus Fresc, el súper que t'estima. Coneixes els nostres forns de peix i marisc? Tria el peix o marisc que vulguis i te'l cuinem gratuïtament. Emporta't el llest per menjar, al teu gust. Et volem ajudar. Volem que gaudeixis a taula i del teu temps lliure. El peix més fresc a Plus Fresc, el súper que t'estima.
A Murprotec estem a prop teu des de fa 68 anys. Tenim un equip de professionals al teu costat per eliminar de forma definitiva les humitats per capil·laritat, filtracions laterals i condensació. Una llar lliure d'humitats amb un aire net és una llar sana i segura. Demana el teu diagnòstic complet i gratuït. Truca al 900-102-103 o accedeix a murprotec.es. És en Picó qui us ho diu.
Fa 2 anys el nostre món es va buidar. I avui els plats de moltes famílies segueixen buits.
Per això aquest any tornem a omplir-nos.
Els dies 25 i 26 de novembre...
Suma't al voluntariat.
Omplim les caixes de solidaritat. Omplim el banc dels aliments. Registra't a granrecapta.com.
Ajudar a omple.
RAC 1. Tots som 1.
A
el perquè de tot plegat.
Alterats. Hi ha una certa alteració en l'ambient, sí, senyor Basté.
Efectivament. Són les 9:38 minuts. Deia, quan donava aquestes dades, el Vicent Sánchez deia, però de què es sorprèn?
No, jo diria dues o tres coses molt ràpides. La primera, que a mi quan es donen dades com aquestes m'agrada sempre comparar-les amb les últimes. Perquè si no és perdre el temps, és a dir, una visió del que, de l'evolució del català, de la situació del català concreta ara mateix a Barcelona, on és molt fràgil i molt precària, però sense saber si anem cap a pitjor o anem cap a millor, o què està passant exactament, serveix de ben poca cosa. Després, això és una percepció que tot el món té i fins i tot alguns tenen de manera exagerada. I després, home, aquí hem de dir dues cosetes molt ràpides. Primera, que tota... I això no vol dir que jo estigui en aquests moments carregant contra ningú. Però si en els últims anys, en els últims 10, 15, 20 anys, hi ha hagut una immigració fortíssima d'altres de gent que venia d'altra part del món, és lògic que aquesta gent, a l'hora d'integrar-se... agafen l'idioma que té més força en castelló, en Barcelona, que és el castellà, ja està. I una altra, si ens pensem que perquè els nanos vagin a escola i l'aprenguen allà, això ja està, perquè a partir d'aquí moment usaran el català, l'experiència dels últims anys demostra que això no és veritat. Estan en disposició de poder mantindre o contestar una conversa en català, però si l'ambient, l'idioma usual i vehicular normal fora de les coses, el castellà, doncs no sentirem parlar català. És així, és així, exactament així. Per tant, A, l'escola no arregla. B, pot ser cal un canvi d'actitud, jo crec que sí que cal més militant en els catalanoparlants, que per molta gent és molt difícil, però com fer que aquests nanos que l'han après a l'escola el parlin i com fer que la gent que ve de fora el parlin i el consideren útil i de prestigi, si a la primera de canvi els catalanoparlants l'abandonin i es passen al castellà per educació, per facilitar les coses o per no complicar-se la vida.
No, jo faria... La primera consideració és que Barcelona no és Catalunya, eh? I té una geografia humana molt diferent a la resta de Catalunya. I, per tant, també estaria bé comparar-ho amb la resta de Catalunya, eh? Perquè aquí hi ha molts fluxos migratoris, no només d'immigració econòmica, també d'immigració d'europeus que han vingut a viure aquí, arran, per exemple, de la pandèmia, perquè aquí es teletreballava molt bé. I saben que venen, ells creuen, i tenen consciència que venen a Espanya, on hi ha un idioma, que és l'espanyol, que s'estudia molt més a la resta del món que no passa al català. Per tant, la primera consideració és Barcelona, és preocupant, però Barcelona té una morfologia humana diferent a la que té la resta de Catalunya. I això hem de tenir en compte.
Però el dia que es perga Barcelona... és per Catalunya, eh? I si vostè això no ho té clar, sí, sí, és que no sap com van aquestes tendències.
Hem de ser conscients, però vull dir
que... Esperga entre cometes, eh? En el dia que a Barcelona es deixa de parlar català o el català ja no siga útil ni prestigiós,
però és que
en Barcelona
és la clau.
Cau tot l'altre, sí, com peces de domini.
Aquesta és la clau, és a dir, jo crec que no hi ha prou elements d'utilitat o incentius d'utilitat del català. I no hi ha per diversos motius. El català, en els anys... He escoltat el davantal que feies, Jordi, sí, no? En relació... Uh-huh. Com el català sí que és veritat que en un moment arriba a l'escola, arriba amb comptagotes, tot sigui dit, perquè jo recordo que teníem una hora de català o dues.
Sí.
Això és el que teníem els que vam estudiar en una certa edat. Però es va incorporant, i es va incorporant com una llengua de prestigi, no només per l'escola, sinó perquè des de Catalunya som capaços de generar continguts en català que atrauen a una part important de la ciutadania. I aquí la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals va tenir un paper, crec que fonamental, fent una televisió que era diferent a la televisió a la que estàvem acostumats i, per innovadora, atreia un munt de gent que no necessàriament era catalanoparlant. Crec, sincerament, que des del context audiovisual hem badat. De vegades tinc la impressió que TV3 està fent el mateix que quan era innovadora als anys 90. No sé si m'explico. I la innovació, amb el creixement de l'ecosistema comunicatiu, ha innovat en altres línies en les quals no hi hem estat prou atents. Des de Catalunya i des de la defensa de la llengua. I, per tant, això ha fet que molta gent s'hi allunyés, no? I aquest era un dels incentius que teníem els catalans. També, probablement, és que Catalunya va ser una llengua de prestigi quan va haver una gran contractació de funcionariat que funcionava com a ascensor social a les classes populars. Això va passar en aquest país. I el català era un requisit indispensable per poder entrar en aquesta funció pública que, torno a repetir, era l'ascensor social de les persones filles dels immigrants que havien vingut a Catalunya. Aquest fenomen ja no es dona. Entre altres coses, perquè la funció pública bé, és la que és i ara no agafa gent massivament, i després perquè hi ha moltes més alternatives, perquè entre altres coses Barcelona s'ha convertit en un hub multinacional d'empreses que no són necessàriament públiques i no necessiten el català, necessiten més aviat l'anglès.
Concepció Baray, Josep Martí, i vam trucar a la telefònica que m'està esperant, i el Pere ha de dir alguna cosa.
No, jo estic d'acord amb el que dèiem, Joan, que una cosa és Barcelona, i a més Barcelona ciutat, i l'altra és la resta de Catalunya, no? Si anem a les comarques interiors o a capitals de província, per exemple, doncs Lleida o Girona, segurament aquests percentatges són al revés, no? I els elevats són els que parlen català i els baixos són els que parlen el castellà. La realitat social de la resta de Catalunya no és la de Barcelona capital, no? Jo una cosa que deia el Joan, jo tinc 46 anys i jo he fet tota l'educació amb la normalització lingüística que se'n diu. La norma, no? Bueno, la norma.
La norma, sí.
Nosaltres
la norma,
en dèiem la norma.
Sí, és que era la normalització, norma, després va venir l'immersió.
Sí, perquè la norma era una nena que la teníem allà de cartró. Sí, a la classe.
I que ens deia parla català. Eh?
Parla català. Per tant, jo tinc 46 anys i he fet tots els estudis amb català. Per tant, home, hi ha una edat de... no certa edat a la societat catalana que ha fet tots els estudis amb català. Ja no em serveix lo de que abans costava molt que s'aprengués el català, no? Ara, la realitat de Barcelona és diferent, home, sí. I això ho apuntava el Vicent, no? Aquí ha vingut gent de molts de llocs, de molts països, el Joan també ho deia, sobretot molta gent arrel del Covid que s'ha quedat a viure aquí, d'altres països europeus, i això ha fet doncs segurament que aquests percentatges, que jo desconec si són millors o pitjors que l'any passat, amb això també et dono la raó, per comparar-se de saber...
No que l'any passat, que els últims 20 anys, bueno, que és el que s'ha de fer per mi per entendre una trajectòria, clar, o una tendència.
Per saber si està perdent, no? O guanyant.
Efectivament, d'on venim i on estem, no? Però sí que és veritat que jo crec que no són il·lustratius de l'ús del català a Catalunya en global. Perquè ja et dic, vés a Lleida o vés a Girona i veuràs que aquests percentatges són totalment al contrari del que és a Barcelona capital.
Josep Martí.
Jo crec que la llengua catalana té males cartes, perquè som poca gent i en un món globalitzat... Ja hi podem anar als 80. Els 80 érem els que érem.
6 milions.
Havia vingut gent a la
campanya 60, dels 6 milions, sí.
Sí, però estàvem tots aquí, tancats, en un món petit que començava i acabava als teus carrers, als teus barris, a les teves ciutats i el que podies fer en cotxe en un dia. El món ara no és així. I TV3, pues segurament hauran de fer esforços i fer-ne més dels que fan, però si tu estàs en una casa, nou barris, pues segurament estàs veient la tele veneçolana o la tele de Costa Rica o la tele de Colòmbia o la tele d'on sigui, perquè en aquella casa la tele que s'està mirant és aquesta. I és igual que facis la bola de drac del segle XXI que la bola de drac del segle XXIII. El català té males cartes, i no és un judici moral. En la mesura que el món se fa gran, s'obre, i això es converteix en casa de tothom, nosaltres som poquets, cada vegada en vindran més, i en aquesta variable... per si sola no és suficient, perquè a França avui surt que necessiten no sé quants milions de persones. Però el català conviu en una altra llengua, que és l'espanyol, que és més pràctic, perquè si tu surts al carrer i intentes fer 24 hores de vida en català, ho tens complicat. És molt probable que acabis pujant en un taxi on no t'entendran en català, o que acabis pagant en una caixa de supermercat on no t'entendran en català, o si tens un judici, doncs que ho hagués de defensar-te o que t'hagin de defensar en castellà. És a dir, són exemples del dia en el que...
Però el cas del judici és especialment greu,
en el costat del català hi ha una altra llengua que pel parlant que s'ha d'incorporar al català resulta més pràctica, té més potència de tiro, és una de les grans llengües del món, i per tant tenim males cartes a futur, i tenim males cartes també per una qüestió que no es parla quan se parla de llengua, perquè fa conservador i fa xerio, que és que els catalanoparlants, pues, quasi bé com tothom, ric, no pareix. I les llengües necessiten xiquets i xiquetes que a casa seua, no només a l'escola, parlin i siguin educats en català, i nosaltres hem deixat de parir ja fa bastant de temps.
Això pot fer, dit així, a la manera del senyor Martí, és una manera molt plana de dir-ho, però jo els demane que miren, hi ha dos o tres estudis, n'hi ha un que és molt interessant, sobre què passarà el 2030 en P3. I el 2030 en P3, segons aquell estudi, que ja buscaré perquè m'agrada concretar les coses, i no m'agraden les especulacions i les bruixeries, sinó coses concretes, el 80% de xiquets que arribaran a P3 ja no tenen ni pare ni mare catalanoparlant. Aleshores, això podem riure tot el que vulguem, però oblidarem quina és la situació. Jo no dic el problema, jo dic la situació.
Exacte.
La situació demogràfica, en aquest sentit, és la que és i també s'ha de tindre en compte. I acaba molt ràpid amb una discrepància. Home, a veure, jo em sap greu, perquè havent sigut director de TV3, la meva visió és interessada, és de part, evidentment, i a més he hagut d'aguantar moltes bestieses sobre això. Que en digui a mi algú avui en dia, quan es posa davant d'una televisió online normal, una televisió convencional, quantes possibilitats té de veure tota mena de programes, incloent infantils i juvenils, comparat amb fa 10 anys. Punt número 1. Només en fa 10 anys. Que em diguin avui a mi com s'ha fragmentat l'audiència i quins són els referents que té la gent. Mm. Perquè Netflix no existia, i després, i ràpidament.
Gràcies.
Clar, és que és molt fàcil dir això, però, home, a mi em fa l'efecte que els nanos avui en dia, que són els que d'aquí arribaran d'aquí 20 anys a dir quin idioma és dominant, ja no miren la tele convencional tampoc.
No, per això hauríem d'haver potenciat.
Per tant, clar, carregar contra l'escola o contra TV3, que és algo que uneix últimament una certa tipologia independentista amb una gent Viva Espanya, carregar contra l'escola i com TV3 i dir que tenen la culpa de tot, que en això coincideixen els senyors de Vox i alguns senyors que es proclamen independentistes, està molt bé, però això no arregla el problema, perquè la realitat s'ha fet moltíssim més complexa.
Va, un segon.
Ja està.
Permeteu-me un segon, és que té 10 minuts, perquè les 10 té classe. Vull parlar amb una professora de llengua catalana de Nou Barris. És cap d'estudis de secundària d'un institut que es diu Escola Antaviana. Carme Salinas, bon dia.
Hola, bon dia.
I moltes gràcies.
Institut Escola Antaviana, sí, d'aquí, del barri de Roquetes.
Barri de Roquetes, molt bé. Escolta, una cosa, les sorprenen aquestes dades de l'ús del català?
No, en absolut. En absolut. El que reflecteixen les dades és una sensació que compartim, em penso que tota la gent que ens dediquem a l'educació, concretament al nostre districte, el districte de Nou Barris. Nosaltres som institut escola, per tant tenim 3-16, tenim etapa infantil, primària i secundària, i de fa un temps cap aquí, és un debat que tenim obert dintre l'equip docent, comunitat educativa, detectem un retrocés claríssim en l'ús espontani de la llengua catalana, l'ús de relació. Tant dins l'aula, diguem-ne, que la relació entre els nois i noies, encara que siguin a la classe de català, ells entre ells es dirigeixen en castellà, cosa que has d'estar intervenint contínuament perquè no sigui així. Per tant, un retrocés que a més s'accentua moltíssim a l'etapa de secundària, que em sembla que és una dada que també ens hauria de fer pensar una mica.
Per quin motiu?
Jo penso que va relacionat també a una mena de... És a dir, el català s'entén això com una llengua molt acadèmica. Es confirma perquè, per exemple, els resultats de competències bàsiques, tant de sisè com de quart d'ESO, aquests darrers anys, no hi ha hagut una diferència substancial entre el català i el castellà. Per tant, és una llengua acadèmica que l'aprenentatge es du a terme bé, correctament, però no es considera una llengua, no sé si dir-te, de prestigi o una llengua que sigui una llengua de relació, això, entre joves. I la dada significativa és que, per exemple, nosaltres, evidentment, tenim un 50% d'alumnat d'origen estranger, bé, però també hi ha un 5 o un 10% d'alumnat que té la llengua catalana com a llengua materna. La dada preocupant és que aquest alumnat que té el català com a llengua materna no l'utilitza ni per relacionar-se entre ells. Per tant, imagineu-vos, dos alumnes que parlen català a casa seva, a l'escola, al pati, a l'aula, en una sortida, entre ells parlen en castellà. Això és una dada que hem detectat aquests darrers anys.
Aquesta és molt bona, eh? O sigui, ja no és que vingui gent de fora, que no l'utilitzi...
No.
És que ja és gent que, diguem-ho, a casa seva, la seva principal llengua de consum és el català, i que entre ells parlen en castellà.
Sí, ells parlen en castellà. Això ho tenim detectat d'uns anys cap aquí. 3 anys cap aquí hi ha una tendència. Ho hem parlat amb famílies i tot, eh? Vull dir que això ho detectes. Com ens plantegem l'ensenyament de la llengua catalana? Doncs portant-la molt lluny, o tan lluny com puguem. Vull dir que... per mi és important que hi hagi una identificació amb la llengua catalana, una identificació emocional, treballar la comunicació oral des de la música, des de grups de música, introduir referents sí, és que de youtubers que s'expressin en català, en un català que no sigui molt encarcarat, fins i tot acceptant una certa interferència lingüística, perquè sentin, a mi em fa feliç si l'alumnat meu, jo faig quart d'ESO, em diuen que arriben a casa i han posat una cançó dels Manel. M'explico? Llavors, a mi em sembla que aquí hi ha una via que hauríem d'explorar. Aquí hi ha una via que hauríem d'explorar. Però que tot plegat presenta un context molt poc alentador, la veritat.
Clar, perquè... clar, és evident el que comentava, no? La meitat de l'alumnat és estranger i aquest és un, diguem-ho, que és un problema, no? Vostè, que és sí. professora de català a l'institut d'aquesta zona, de la zona de Nou Barris, fa 15 anys, 15, que dona classes de català. El nivell de català dels alumnes quin és?
El nivell de català dels alumnes, a veure, l'alumnat nouvingut, diguem-ne, més que un problema, és un repte de tots plegats, no? Aleshores, aquest alumnat li hem de donar una bona base, competència lingüística, per poder dur a terme uns estudis i tirar endavant, no? Que és fonamental per poder fer un postobligatori amb garanties, etc. El nivell de català per al nostre centre, tenint en compte que som un centre de màxima complexitat i amb aquestes característiques, si ens basem, per exemple, en les competències bàsiques d'aquests dos anys últims, que són les nostres promocions de quart d'ESO, perquè som institut d'escola des del 17-18, són positives. És a dir, estaríem en una franja... La primera promoció, fixa't què et diré, va superar fins i tot, de llengua catalana, la mitjana de Catalunya. Per tant, com a llengua acadèmica, pel que fa a la comprensió lectora, que és una cosa que està a un nivell molt acceptable, un nivell alt, per dir-ho així, comprensió lectora, l'expressió escrita, les dificultats que no són més ressaltables que en un altre entorn, amb un jove d'avui, doncs el repte de l'expressió escrita. Per tant, els resultats acadèmics no són tan preocupants com aquesta pèrdua d'espai social... I emocional i íntim, m'atreviria a dir, dels joves d'avui. Siguin, doncs,
o sigui, surten amb bona comprensió lectora.
Perquè quan diem un origen nouvingut, també vull aclarir, és a dir, ja tenim generacions nascudes aquí, És l'origen familiar, que la llengua a casa, evidentment, no és el català, però que surten amb una competència lingüística bona per fer un grau universitari i per tirar endavant una comunicació perfecta, diguem-ne, no hi ha una dificultat afegida en això. És en aquest espai que detectem nosaltres que hi ha el retrocés, no? I que, en tot cas, la feina que hauríem de tenir tots clar, que és segurament doncs, des d'un convenciment, des d'una estima cap a la llengua i des de no caure en el repte de pensar que si parlem, en el repte, en l'error, vull dir, de pensar, si parlem en castellà assegurarem el vincle o farem més vincle, jo això ho desmuntaria de dalt a baix. És a dir, que jo m'he expressat amb els alumnes sempre en català, sempre en català, i no m'ha representat cap distanciament personal amb ells, al contrari. Bueno, això és un compromís que sí que demanem també de tota la comunitat educativa i del personal docent, que és així, perquè la llengua sí que la llengua nostra de relació és el català al 100%, i sobretot subratllar això de dir no faràs més vincle amb aquest alumnat per expressar-te en castellà, no? Entre altres coses, perquè a vegades ni tan sols és la llengua que ells tenen com a llengua materna, evidentment.
Moltes gràcies per haver-nos acompanyat, Carme Salines, avui aquí al Món a RAC1.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
És professora de llengua catalana, cap d'estudis secundària de l'Institut Escola Antaviana, concretament a Nou Barris. Francesc Xavier Vila, secretari de Política Lingüística de la Generalitat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Què li semblen aquestes dades que diuen que només un de cada quatre barcelonins fa servir el català de manera habitual?
A veure, hi ha diverses coses a dir. La primera és que les dades no són noves, són l'any passat, ja van aparèixer, i, per tant, una mica ja ho sabíem, i entenc que a l'hora d'analitzar-les, una mica amb l'entrevista que s'ha fet ara mateix, ja s'ha posat damunt de la taula, cal recordar que per la franja d'edat que estem analitzant, hi ha hagut una evolució. L'any 1992, el percentatge de població nascuda fora de Catalunya a la ciutat de Barcelona dels joves, que era un 2%, L'any 2002 ja era un 19%, el 2015 va ser un 24%, i el 2020 ja era un 36%. Per tant, un factor essencial en aquesta evolució és doncs, un canvi demogràfic. Hi ha un canvi demogràfic al qual hem d'ajuntar-li que no estem aconseguint que la població que arribi de fora aprengui, sobretot adopti el català com una de les seves llengües. I no ho estem aconseguint per molts motius. Però jo ara em tirava una mica l'atenció quan parlava la directora de l'institut, perquè d'alguna manera ho explicava prou bé, deia, a veure, tenint en compte que tenim un centre d'alta complexitat, doncs els resultats de coneixement de català són positius. A veure, a mi m'agradaria recordar, quan mirem les competències bàsiques estem parlant de competències bàsiques, és a dir, no estem parlant de competències elevades. Tenir bons resultats amb les competències bàsiques vol dir això. El que ens passa, en bona mesura, és que ja bona part del jovent té un diferencial de coneixement a favor del castellà, sobretot com a llengua oral, com a llengua parlada. És a dir, directament la majoria de la gent jove de Barcelona s'expressa millor en castellà que en català. I això fa que els que s'expressen millor en castellà que en català s'expressin en castellà, i com que els catalanoparlants que solen tenir un nivell de castellà més elevat que no pas català als altres, es passen al castellà. Esclar, en situacions en què només hi ha un 5% de catalanoparlants, al final això acaba afectant fins i tot els mateixos catalans entre ells, que acaben adoptant la llengua.